Take a chance on me. Oh, you can take your time, baby. I'm in no hurry. Just know I'm gonna get you. You don't wanna hurt me. Baby, don't worry. Cause I'm gonna let you. Let me tell you.
Així sonen les cançons més contemporànies. En aquest cas estem escoltant el Take a Chance on Me, un clàssic dels ABBA, passats per el Sedàs i per la batuta d'en Joan Acint. I és que el Cantabile Cor de Cambra presenta un espectacle molt interessant aquest proper diumenge a 8:15 del vespre al Teatre Principal, on podrem sentir a capella algunes de les cançons pop més rellevants dels últims temps. I això, com diem, sota la batuta d'en Joan Acint, director del Cantabile Cor de Cambra. Què tal, Joan? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Nerviós?
Sempre ho està. No seria bo seria no estar gens nerviós, que això tampoc és bo. Una mica nerviós va bé.
No ho pregunto per l'espectacle, sinó ho pregunto perquè és el teu darrer espectacle.
Sí. De cert, aquest any ja vaig fer el cop de cap i convé un canvi, convé doncs, a nivell personal doncs, poder seguir amb la vida familiar, que és bastant intensa i ocupa molt de temps, i la coral m'ha portat 25 anys ja sota la meva direcció, i hem fet moltíssimes coses, i bueno, jo crec que també és bo que hi hagi un canvi, bé, donar una miqueta per les circumstàncies, que, bueno, que a nivell doncs, de feina, a nivell particular, doncs, bueno, clar, doncs, em porta molt la família i tot plegat.
No us sembla, no?, que al darrere d'una coral també pugui haver-hi tanta feina, no?
Sí, això només ho sap el que realment doncs, ho viu, perquè una cosa és veure l'espectacle si és en directe i diu, oi, mira que maco, sí, mira, va, està bé, no? Però la feina que hi ha al darrere no la sap només el qui la fa, eh?
Joan, 25 anys, l'espectacle que veurem aquest cap de setmana és el que faltava per fer?
Jo crec que era un punt que era, bueno, feia temps que ja estava voltada pel cap, fer una cosa diferent. Aquest concret no ho sé, aquest concret va sorgir una miqueta per la necessitat d'històrica del moment. Ens va replegar a mitja pandèmia quan vam acabar la missa amb Si Menor de Bach i havíem de fer alguna cosa i, bueno, va ser una miqueta l'excusa. I aquest concert és un diferent de tot el que veure. És que no han fet mai això. A més, els cantaires no han cantat mai amb un micro a la mà. Mai. Sempre s'ha fet en format capella, en format tots junts, però clar, això és un concert espectacle, podríem qualificar. No és un concert en què tothom està quiet. Hi ha moviment escènic, hi ha un atrezzo, hi ha una il·luminació, hi ha unes posicions. És un espectacle i clar, és un repte. Els cantaires no havien fet mai això que estem fent ara. Però clar, jo crec que és interessant poder arrestar reptes nous, no?
És a dir, aquelles persones que han seguit històricament el Cantabile, podem dir que el que veuran aquest diumenge al Teatre Principal no té res a veure amb el que estaven acostumats a veure, perquè el Cantabile feia molta obra clàssica, no? En aquest cas és totalment pop.
És totalment pop. Anem des de... Hem agafat les cançons més, diguéssim, conegudes, populars, comercials, i la majoria, quasi bé, totes surten en pel·lícules, eh? Són cançons molt conegudes, que van des de l'any 36, que és la més antiga, fins l'any 2000. I hem fet un recull de cançons més conegudes que tothom crec que les coneixerà, eh? Els més joves potser n'hi ha algunes que no, però les persones de mitjana edat segur que les persones, que les cançons les coneixen totes, eh? Vull dir, és completament diferent. I a més, tot a capella, o sigui que no hi ha ni un instrument. O sigui, tot el que ho fem amb les veus.
Has comentat que són cançons la majoria de pel·lícula. Has anat per la banda cinematogràfica per assegurar-te de que qui no li agradi tant la música o no la segueixi tant la conegui pel cinema i a la inversa, és a dir, per matar dos pardals d'un tret?
Tres pardals d'un tret. Això que dius tu tens raó, però també va ser una altra manera d'enfocar-ho, va ser doncs, fent una proposta, una llarga proposta de cançons a la coral i fer una selecció així que cadascú votés, cadascú triés i una miqueta amb el gust de tothom es va fer una tria que ja va costar prou perquè hi havia molts empats. Però bé, bueno, doncs amb aquesta selecció hem tret 14 cançons, vaja, que són les que han estat seleccionades per tothom, també pensant en això, en aquesta doble vertent, de que la gent, el públic que vingui, doncs els hi soni molt, si sigui molt, molt coneguda, si sentin identificats, i també els cantaires també s'hi sentin a gust.
Joan, comentaves que per primera vegada els cantaires portaran un micròfon a la mà. Històricament no el portaven, perquè el cant coral no acostuma, ja tenen prou feina en girar les sí, partitures, sí, oi? Sí, sí. En aquest cas, portaran un micròfon a la mà i això vol dir que també hi haurà tot un, abans ho has comentat, tota una ambientació escènica important i que ha de contribuir a donar un caire molt diferent a aquest espectacle, no?
Sí, sí, no té res que veure. O sigui, a part del moviment, vull dir, hi ha la complicitat en escena d'això, doncs, les cançons, doncs, no vull fer espòlies,
perquè, No.
Perquè el que important és que la gent vingui, perquè jo crec que pot ser una sorpresa, no? Llavors hi ha dos cançons que canten les dones soles, dos cançons que canten els homes sols, mentrestant, doncs, la gent, bueno, fa una sèrie de coses, i estan en un ambient molt concret que ja es veurà, i a partir d'aquí, doncs, la gent s'ha tingut que habituar, doncs, a fer tota una sèrie de moviments escènics que no s'havien fet mai, agafar un micro a la mà, que el que no ho ha fet mai, doncs un micro a la mà també és complicat, té la seva pròpia complexitat. Tots els assajos que fem, com que no tenia micros, doncs, bueno, el que feia, doncs anàvem amb culleres. Cada cas ho portava una cullera supera de casa i feia servir de micro. I així hem anat habituant-se i acostumant-se, doncs, a fer aquest tipus de moviments i de si sapiguem com ho hem de portar perquè pugui sonar, no?
Hem de dir que tota la preparació d'aquest espectacle, Joan, ha anat a càrrec teu, és a dir, has tret les partitures, has adaptat les cançons a cada veu, això és una feinada, no?
Déu-n'hi-do, porta molta feina, perquè clar, és adaptar les veus no només, ja trobes partitures així a veus, a capella, però esclar, la complexitat de les partitures poden ser complicades, i llavors ha hagut que adaptar-ho, doncs, a les possibilitats del coral. Tot i així, hi ha més d'una cançó que són 8 veus, i en som 17, vull dir que déu-n'hi-do, perquè esclar, li hem de donar tot el cos que suposa la cançó sense cap instrument, sense cap percussió, sense cap instrument, serà tot amb les veus, no? I clar, tot els ritmes, tot això, tot amb les veus. Això ha costat, perquè això no s'havia fet mai. A més, tot aquest temps de pandèmia el que hem fet és fer assajos virtuals i després venien un a un a gravar a casa cada la seva pròpia veu. Amb això el que hem aconseguit és que la gent s'aprengués la seva part, però esclar, a l'hora de cantar també, doncs, se sentiran a través del monitoratge, cosa que no havien fet mai tampoc, a través del monitoratge les seves veus gravades, per així, doncs, poder seguir el ritme. Bueno, és tot un muntatge, és complex.
Durant quant de temps hi has estat treballant?
Pràcticament 2 anys.
2 anys, és a dir, pràcticament durant tota la pandèmia.
Sí. El que vam començar, doncs, la pandèmia, jo m'hi vaig posar i des de llavors no hem parat.
Com ha sigut la pandèmia per al Cantar Vila i Cor de Cambra? Quines conseqüències ha tingut?
Jo crec que les conseqüències, a nivell musical, no moltes, perquè hem habilitat aquest sistema, no? Però a nivell humà sí, perquè, és clar, no té res que veure el poder cantar junts, el poder trobar-nos, el poder compartir, el poder veure'ns la cara a cara en directe, que fer-ho a través de l'Skype, o fer-ho a través, doncs, d'assajos individuals i gravacions individuals. I això és el que s'ha notat més, i s'ha notat a l'hora de tornar a reprendre, quan hem pogut assajar sis conjuntament, s'ha notat les ganes.
Perquè, clar, Joan, és possible tenir una coral telemàtica?
Si hi ha, doncs, un antecedents que ja ho has fet altres vegades i tens pràctica, perquè ja normalment ho has treballat, bueno, costa, però es pot fer. El que passa, la dificultat nostra és que ens hem trobat amb un sistema completament nou que ningú havia fet, i clar, l'adaptació requereix un temps. Clar, el treballar en directe, el treballar presencialment, no té res que veure, però bueno, però esclar, de vegades les circumstàncies són les que són i has de fer el que pots.
Joan, la pandèmia ha fet que t'hagis plantejat ara deixar la teva activitat com a director de coral o no? Això ja ho tenies premeditat just abans de la pandèmia?
No, això ja ho tenia pensat, o sigui, premeditat. No ho tenia decidit, però sí que ho tenia ja amb el cap quan vam acabar la Missa en Cima del Debat, que va ser la obra més important que hem fet durant aquests 25 anys, que llavors va haver-hi a nivell familiar, va haver-hi un plantejament, però es va anar madurant amb el temps i fins que hem aconseguit, doncs, que això funcioni i ha servit una miqueta com a final, no? Diguéssim, és un final que és particular, també ha anat bé perquè coincidim amb els 25 anys del coral, que em sembla que és una fita important, i tot ha vingut, diguéssim, portat.
Joan, l'espectacle d'aquest diumenge, no sé si pel fet de tenir un repertori més pop, un repertori més diferent, ja has hagut d'incorporar veus noves. Són 17 cantaires, d'edats diverses, dedueixo, no?
Sí, perquè l'edat també influeix, però més que l'edat, el que influeix és que el sistema de treball que s'ha fet sempre.
Clar.
Llavors la gent està acostumada a un sistema de treball. Llavors, clar, llavors ha anat molt bé perquè s'han incorporat tres noies que venen de la Gaia, que amb això ja ho fèiem, per tant vol dir que és clar que aquí també hi ha hagut una ajuda que també ha anat bé amb aquest aspecte. Però més que res hem anat treballat amb els que som, vull dir que no hi ha hagut gaires incorporacions, al contrari, hi ha hagut algú que amb la pandèmia, tres persones que diuen no, ara amb aquest projecte potser no ens hi apuntem, i d'això hem minvat una mica els efectius, per dir-ho d'alguna manera. Però vaja, però estic content del resultat.
Quina ha estat la part més complexa a l'hora de produir i de preparar aquest espectacle?
La part més complexa ha estat a l'hora de fer els enregistraments, ajuntar-ho tot, perquè clar, els enregistraments són individuals, no? Llavors tens pista per pista, has de quadrar-ho tot, has de que tot lligui, que tot vagi, i després, a la part d'ells, és acostumar-se a seguir amb ells mateixos, perquè s'estan seguint amb ells mateixos. Ells amb els monitoratges tenen, diguéssim, les seves pròpies veus, vull dir que són ells, com si diguéssim és doblat, vull dir que no és, la gent que vingui a escoltar no s'estranyi que digui, coi, som 17 però sembla que en siguin 34, però és que realment quasi bé com si fóssim 34, perquè clar, són els ells mateixos que se sentien, per tant ells se senten i també el públic també ho sentirà, i això, i després, ara, i després la dificultat és meva, perquè jo haig d'anar també amb una pista a part, que haig d'anar amb claqueta. Jo sento la claqueta constantment en tot per poder anar seguint, perquè clar, seguir-se amb un mateix no és tan fàcil tampoc.
Evidentment. Clar, clar, clar. Doncs bé, aquest diumenge, 7:45 del vespre, encara queden entrades, al Teatre Principal d'Olot podreu veure aquest nou espectacle del Cantar Vilacor de Cambra per celebrar aquests 25 anys. Joan, què t'ha donat el Cantar Vila? Què t'ha donat tota aquesta vida dedicada a la música?
El que més m'ha donat, musicalment m'ha donat, això evidentment, però a més és tota la relació humana, vull dir, totes les vivències que hem tingut amb tot aquests anys. Vull dir, hi ha hagut vivències maques, positives, vivències complicades, moments tristos, perquè hi ha cantaires que malauradament doncs ens han deixat, cantaires nous que han vingut, noves il·lusions, nous projectes. Més que res és la vivència de grup, no? El poder conviure, el poder compartir, el poder disfrutar de tot un treball que es fa conjuntament. Al fi i al cap, jo l'únic que faig és aglutinar una miqueta tot això, no? Intentar doncs, portar una miqueta la batuta, més ben dit, amb tot aquest aspecte, però clar, però la complicitat dels cantaires és essencial, i aquesta complicitat, si no hi és, les coses no funcionen, i això, aquesta vivència que suposa tot això, és el que més m'emporta.
I el moment més gratificant?
Ho hem explicat, sempre han estat, jo podria dir que de vegades diu són els concerts, sí, els concerts potser sí, però és el dia a dia, que hi ha dies que hi ha dies que dius, ostres, avui marxo satisfet, marxo content, avui ha sigut un bon assaig, avui hem disfrutat, avui ens hem passat bé, i els concerts han sigut la culminació de tot això. Evidentment, hi ha concerts que han sigut molt importants, que hem fet concerts amb orquestra, hem fet concerts amb solistes, clar, aquests són moments que són importants i que no s'obliden. Però jo crec que és una barreja de tot, no crec que hi hagi, almenys per mi, un moment concret, no, jo crec que són la suma de molts moments.
O sigui que si et demano un fill predilecte de tots els que has tingut musicalment parlant, amb què et quedes?
Bueno, jo em quedaria, perquè és una qüestió emocional,
sí.
Em quedaria quan vam poder fer el Rèquiem de Mozart. El Rèquiem de Mozart amb orquestra, amb cor, perquè era una fita a nivell personal, que jo sempre m'havia fet molta il·lusió. Sempre deia, ostres, jo pogués arribar a dirigir el Rèquiem de Mozart, i ho vaig poder fer. Aquesta pot ser una fita, però no és una fita com a coral, però és una fita que sí com a personal. Aquest va ser un dels moments potser més intensos per mi.
Seràs capaç, Joan, de continuar després d'aquest espectacle sense dirigir un cor? Perquè, clar, si ja has dedicat pràcticament tota la vida, com t'ho fas després per encarar aquesta nova etapa, no sé, sense mirar un pentagrama?
Bueno, mira, la veritat, ho tinc aparcat, perquè la concentració en aquest concert ha de ser tal, és més complexa, inclús per mi és complexa, és dels més complexes, que saps el que passa? Que jo sóc persona que quan em fico en una cosa, m'hi fico, i tota la meva energia va per allà. I si llavors començo a pensar en altres aspectes, llavors se me'n va, i ara no se me'n pot anar. Algo faré. No ho sé, primer vull de passar un temps a dedicar-me a totes les coses familiars que he deixat molt enrere, que s'han de fer, que ja m'estan esperant per fer-les, i llavors ja m'ho plantejaré. Vull dir, jo suposo que no deixar-ho tampoc ho deixaré mai del tot, perquè és una cosa que poso dintre, porto dintre. Com ho faré? No ho sé, en aquest moment la veritat és, sincerament, Joel, és que no m'he plantejat una cosa concreta. Ara això, a disfrutar-ho, a fer-ho el millor possible, i l'endemà ja serà una altra etapa.
Perquè aquest espectacle que podrem veure aquest diumenge al Teatre Principal, Joan, recordem-ho, tot un muntatge de música pop molt interessant, amb un total de 17 cantaires dalt de l'escenari, amb un espectacle amb escenografia, amb atrezzo, amb projeccions. Hi ha la possibilitat d'exportar-lo a algun altre lloc un cop s'hagi fet a Olot, o és una funció única, això?
Jo crec que pot ser una funció única, perquè l'exportar això representa que té un cost important de muntatge, només de muntatge. Esclar, si fóssim l'Orfeó Català, et diria sí, es pot exportar, perquè ens llogarien a altres llocs. Però malauradament, que encara que surti bé, que encara que ho fem bé, que segur que sortirà bé, segur que la gent li agradarà, és difícil d'això, de trobar algun ajuntament, alguna entitat que pugui llogar per fer una cosa d'aquestes, perquè el cost que els hi pot suposar això, no ho sé, com que no sortim a la tele,
clar,
llavors normalment aquestes coses no tenen una malauradament, una continuïtat important. Ho deixem a l'aire.
Ara que treus el tema de la tele, Joan, la televisió precisament ha posat a la palestra aquests últims anys el món del cant coral. Tu, que fa tants anys que hi batalles, què et sembla?
Jo crec que és una qüestió més muntatge comercial, que està molt bé, que veiem que corals que s'han beneficiat de tot aquest muntatge, però no s'ha fet per un interès pel cant coral de Sant Gallens, o sigui, s'ha fet per un interès d'interès d'audiència i que la cosa funcioni i de comercial. Llavors, clar, quan les coses es fan amb aquest enfoc, hi han coses que potser es deixen de cantó, i llavors els corals s'han hagut d'adaptar moltíssim a tot el que els conec corals que han participat, i no han de fer el que els hi diuen, han de fer el mercat d'això, vull dir, és una obligació, i nosaltres haguéssim pogut participar-hi, però no he volgut participar mai en una cosa d'aquestes, perquè no et van a mirar el que a tu t'interessa, el que a tu que pot anar bé, el que a tu pot funcionar, el que tu puguis promocionar, el que tu puguis sortir. Ells tenen un concert, un espectacle muntat, i et diuen, no, has de fer això, 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 inclús marquen les cançons moltes vegades, no ho sé. Jo crec que això és un aspecte més comercial que no pas coral, i no pas d'això, bueno, ja que li va bé i que hi funciona i que hi van, però bueno, mira, moltes de les corals que van participar en molts d'aquests concursos i d'això, al cap de 3 o 4 anys ja no ho he sentit de parlar més.
Certament. Escolta, com va començar en Joan en el món de la música?
Jo vaig començar en el món de la música quan era petit, que tenia 8 o 9 anys, que anava a l'escola, anava a una escola de monges d'aquella època, al poble que era petit, i tenien a l'església, tenien un harmoni, no un òrgan, un harmoni a dalt de l'església, i jo m'escapava a l'hora del pati i m'anava a tocar, m'explicaràs a mi
que tocava, Joan?
Això era Gelida, sí. I la mare superior li va agafar els meus pares i va dir, escolteu, jo faria estudiar música perquè el nen té tendència, i vaig començar, em van portar allà amb una professora que hi havia al mateix poble, vaig començar allà, i a partir d'allà ja no vaig parar.
De totes maneres, Joan, m'imagino que tu deus ser de l'època que et deien, bueno, la música està molt bé, però tingues un ofici, no?
Oh, i tant, això era claríssim, i de fet és el que vaig fer. Vaig agafar una feina, i la feina era la que podia mantenir, no? I podia viure, però la música no ha estat mai en un tercer ni en un segon, ha estat en un primer i mig.
Com un primer i mig, sí. Hauries fet el pas, Joan, a dedicar-te professionalment 100% a la música? O...
Mira, hi vaig estar a punt. I a ti la meva dona m'hi va animar, però no vaig arreglar, perquè m'hagués tingut que dedicar potser a una vessant que no era la que a mi m'agradava gaire, que era l'ensenyament. Si hagués dedicat a l'ensenyament, tenia possibilitats, segurament, però no era per aquí per on volia anar jo. Jo volia anar per això, per dirigir, per muntar, per fer repertori. Per... Clar, llavors, això no dona per viure. Els directors de corals d'aquella època no n'hi havia ningú. Avui dia ja hi ha directors que cobren els corals. No gaire cosa, vull dir, no per viure, no. Però, bueno, però no hi havia. No hi havia un ventall doncs, de possibilitats de treball en aquest món. I llavors vaig dir, no, ho aniré fent, faré el que m'agrada. O sigui, l'avantatge que he tingut és que fent-ho d'aquesta manera he pogut fer sempre el que he volgut i sempre el que m'ha agradat. No he estat subjecte a imperatius, diguéssim, laborals, musicals.
I en uns temps tan difícils, Joan, és possible viure de la música? Avui?
Has de fer moltes coses. Has de ser molt bo. Si no és gaire bo, doncs, bueno, doncs has de fer moltes coses. El que és bo tot i així és això. Has de donar classes, has d'estar en una escola, has de fer classes particulars si pots, has de poder moure't dintre d'entorns que puguis treure algun ingrés, dedicar-te semiprofessionalment d'això. És complicat, eh? No és gens fàcil, eh? Jo els admiro, amb els que avui dia doncs, es dediquen a la música i fan la música, a la gent normal, vull dir, ja no parlo de gent puntera, però la gent normal que es vol dedicar a la música, si és com ara jo hagués pogut fer, doncs és un mèrit, avui dia.
Joan, què t'aporta dirigir una orquestra? Perquè moltes vegades quan veiem els directors d'orquestra, quan us veiem a vosaltres, el primer que ens preguntem és què esteu fent exactament? Perquè hi ha coses que es veuen que les esteu fent, però segurament n'hi ha moltes que no es veuen i que és com una mena de canal intern entre tu com a director i els teus músics o els teus cantaires. Sí. Explica'ns una mica què hi ha al darrere de la direcció d'una orquestra. Per començar, què marqueu amb les mans?
No, amb les mans normalment marquem dinàmiques per ajudar. El que passa que, en certa manera, el que es veu en el concert és el resultat d'un treball que s'ha fet abans. Normalment no vas a un concert sense haver treballat amb l'orquestra. Llavors, quan treballes amb l'orquestra, ja marques coses, ja indiques les dinàmiques, indiques també els tempos, indiques també l'expressivitat, indiques una sèrie de coses que ja es treballen amb els assajos, tant amb l'orquestra com a cantaires, per això es fan els assajos. I en el moment del concert és només a conduir una miqueta tot el que s'ha fet, a concentrar-ho tot amb el gest per intentar doncs transmetre al públic el treball. La gran diguéssim tasca que ha de fer un director és primer entrar dintre la música, saber què diu aquella música, saber aquella música tu com ho has de transmetre perquè els que tens al davant, siguin cantaris, siguin orquestra, ho entenguin, fer-los i veure, compartir-ho. Un cop s'ha compartit, intentar transmetre-ho i la unió entre que pot haver-hi entre el que dirigeix i el que executa és bàsica perquè pugui sortir. Per això els concerts, depèn dels directors, no són iguals uns concerts que uns altres. El director és una miqueta com l'ànima que intenta doncs, copsar el contingut emotiu, el contingut expressiu d'aquella obra que s'està fent i intentar-lo transmetre amb els executants i a través d'uns i els altres poder-ho transmetre al públic. Déu-n'hi-do la feina que suposa i és la que no es veu.
Clar, perquè amb una mà no marques el compàs, o sí?
Moments determinats pots marcar-ho. Depèn, vull dir, moments que de vegades doncs, hi ha més quan fas coses que són amb orquestra i cors, que clar, que no has tingut molt de temps amb un cor, pots assajar molt de temps amb el teu cor, però amb orquestra normalment fas dos assajos, o molt tirar tres, però normalment fas dos assajos. I doncs, també les orquestres, també hi ha també el hàndicap, si tu vols, que les orquestres, que encara que siguin professionals, clar, les obres ja les han tocades moltes vegades, i estan acostumats a molts tipus d'interpretació diferents. Clar, llavors només tens dos assajos per poder intentar d'això. Llavors, clar, en el moment del concert pot haver-hi moments en què llavors hi hagi un mica de decalatge en el tempo, llavors sí que marques el compàs en moments determinats. El que passa que normalment el que marques més és les dinàmiques, és l'expressivitat que demanes tu del cor i de l'orquestra que pugui arribar a transmetre. I això és complex perquè són molta gent i poder copsar, diguéssim, l'atenció i l'interès i la dedicació amb aquella que estàs fent en aquell moment, és molt dens, per això normalment quan acabes un concert acabes rebentat. Això és així.
Acabes rebentat, entre altres qüestions, una, per l'atenció, dos, perquè són moltes tecles, mai més ben dit, les que m'imagino que has de tocar. Per tant, sense la figura del director, una orquestra filarmònica, per exemple, seria difícil que pogués tocar sola?
Podria tocar, perquè portant el ritme metronòmicament, o estudiant-ho o només que hi hagi... De fet, totes les orquestres tenen un concertino, que és que acostuma a ser el primer violí, que és el que dona el toc, que és el que afina, que d'això. De vegades també al concertino hi ha orquestres que toquen soles, però hi ha el concertino que va marcant, en certes. Sempre hi ha algú que va marcant. Per exemple, l'orquestra de Terrassa 48, que és amb el que vam fer la missa d'un seminari de Bach, ell es fa coses soles, però el seu director, que és el concertino, doncs ell està al davant, no? I llavors, encara que no estigui dirigint al davant de dret, està des del seu lloc, però també està marcant. O sigui, sempre ha d'haver-hi més o menys algú que vagi marcant. Si no, esclar, es pot arribar a convertir en una cosa completament mecànica.
I què passa si el director en ple concert sent que hi ha alguna corda que està desafinada?
Bueno, tens dues opcions. Doncs, o parar, que això ha passat.
Sí.
Això ha passat. Sí, si ha passat alguna vegada, doncs pares. I llavors a fines de nou, que moment, que normalment hi ha, amb obres que són llargues, per exemple, aquesta última que vam fer de la missa menor de Bach, hi ha moments que es para i s'afina. Per què? Perquè l'afinació, a més amb instruments de corda, amb instruments de vent, la veu és diferent. Però, clar, molta estona tocant depèn de la temperatura del lloc, de l'ambient, depèn de quin tipus d'instruments. Els instruments per rock són molt més delicats. Clar, l'afinació s'ha de corregir. Hi ha moments que es para. I si no és quan estàs en plena obra, si veus alguna que no està desafinada, doncs aprofites el moment per parar. No talles l'obra en aquell moment, però com que totes les obres tenen números, no és una obra, una cosa seguida, hi ha números, no? Normalment, llavors tu pares, quan s'acaba un número pares, llavors tu dius, tu afineu.
M'imagino que aïllar-se és una de les coses o una de les claus de l'èxit de tot plegat, perquè, per exemple, tu estàs d'esquena al públic, però captes d'alguna manera si el públic està satisfet amb el que sent o no?
Sí. És molt subtil, però sí, perquè jo crec que un director que encara que estigui d'esquena al públic i tinguis la feina al davant i tinguis la gent al davant, no està sol. Hi ha una gent al darrere que està escoltant. I tenint-ho en compte és important. Si no la tens en compte, desconnectaràs del públic. I si tu desconnectes del públic, l'orquestra desconnectarà del públic. I llavors el públic desconnectarà de tu. És molt subtil, però el públic no el pots deixar mai. Malgrat els tinguis a darrere, has d'estar pel públic i l'has de sentir. Jo sí que sento, de vegades, que de vegades amb els cantalles, que la gent no em veu, els dic que em faci el cul, vol dir anem bé. Quan dic anem bé, no només dic anem bé perquè el que està sonant va bé, sinó anem bé perquè estic notant que a darrere també va bé.
I això, tu demanes amb ells que t'ho diguin perquè ells estan de cara al públic? O tu ja ho notes? Tu ja tens un sisè sentit que et diu, avui...
Després de tants anys dirigint, ho notes,
No, t'ho dic perquè sí. Entrevistàvem, per exemple, la Marta Puig, no fa tant, aquí en aquest mateix estudi, i ens deia que els actors, quan surten els primers 5 minuts que estan a l'escenari, ja saben si aquell públic anirà bé,
sí.
Si no anirà bé, si fan un gag i no riuen ja saben que allò costarà, etcètera, etcètera. Clar, en el teu cas, i més estant d'esquena, no sé fins a quin cert punt pot ser conscient del que s'està dient o del que s'està sentint al darrere.
És molt sutil, però sí, perquè, esclar, nosaltres tenim una altra manera de fer. Per exemple, clar, nosaltres fem obres, la missa en si menor de Bach, que dura 2 hores i pico, que la gent no aplaudeix, clar. Tu notes, si surts de cara, pots notar l'actitud del públic, però quan comences a interpretar, si no deixes aplaudir, en aquest cas, amb aquest concert que farem ara el diumenge, demanarem que la gent no aplaudeixi fins al final, perquè tenim un ritme i portem. Clar, llavors, al no aplaudir, clar, no tens un feedback més directe, m'entens? Clar, i quan la gent aplaudeix, normalment et gires, i llavors veus la gent, però clar, és més complicat quan és una obra que és de dalt a baix, que tu estàs tota l'estona d'esquena i que el públic no aplaudeix. Però has d'estar més al tant, has de ser més receptiu.
El moment més tens, Joan, és quan surts a l'escenari, el públic aplaudeix i fa... Bueno, no sé si tu ho fas allò de... de fer així, amb la batuta, o sí. No ho fas, però en qualsevol cas, a partir de quin moment et relaxes i comences a gaudir o a disfrutar? És que m'agrada més, tot i que no és correcte, sí, sí. Aquesta paraula m'agrada molt més, defineix molt més el que vull dir. A partir de quin moment et relaxes i dius, ara toca disfrutar, deixem-nos anar i vinga.
A partir de la primera nota que sona. Quan entres, el moment més, per mi, més delicat o més complex o més que pot haver més nervis, és a la que comences a sortir a caminar per l'escenari, et col·loques al lloc, mires a la gent... La gent s'espera, esperes aquell moment de que tothom estigui concentrat i aquell moment és per mi, vull dir, això cadascú, suposo, a la que comences a la primera nota i t'hi llences, ja està. És la primera nota, perquè és que més igual, ho has de fer. A la que hi sorts la primera nota, tu ja has d'estar per allò. I a la que estàs per allò, ja estàs. I llavors els tics nervis tot això ja se'n van al darrere.
Déu-n'hi-do, Joan, són 25 anys dedicats sí. Al Cantabile Cor de Cambra, molts més dedicats al món de la música. Jo tinc la intuïció de que, tot i que ara... ho deixis, a les teves estones lliures, la música continuarà formant part de la teva vida d'una forma indubtable.
La música forma part de la meva vida, segur. En quina manera, no ho sé.
I quin futur li veus, Joan, al sector de la música clàssica?
Jo crec, mira, la música clàssica ha durat tants anys que jo crec que seguirà durant.
Que seguirà sent clàssica.
Sí, perquè la música clàssica comporta doncs, una sèrie d'interaccions emocionals que formen part de l'essència humana i que mentre hi hagi sensibilitat, que espero que no es perdi, malgrat doncs, el món que portem, doncs, no sé fins a quin punt doncs, anem gaire bé, però mentre hi hagi sensibilitat i mentre hi hagi persones, jo crec que la música clàssica seguirà igual que l'altra. El que passa és que la música clàssica té uns components que la fan més perdurable en el temps, i la música lleugera, que mal dit lleugera, vull dir que hi ha de tot, que la música clàssica també, les coses que ara sentim són les que han perdurat, però en la seva època se'n feien 40.000 més de les que sentim ara, El que passa és que tampoc han durat, perquè no eren suficient bones. Els Beatles els seguim sentint ara, i altres grups també els seguim de sentir les seves cançons. Vas als supermercats i les sents per tot arreu, vull dir que sí, per les ràdios també se senten, però la música clàssica té aquest component emocional extra. L'altre és més visceral, la música més contemporània és més visceral, més rítmica, que també té un component emocional segons quin tipus de cançons també. Jo crec que tot això anirà seguint.
Tens la sensació de que la música es valora prou? Hem anat a menys en aquest sentit? Hem anat a més? S'ha universalitzat més?
Jo crec que malgrat l'obertura que ha donat a nivell social de totes les xarxes socials, que han comportat doncs, que hi hagi una comunicació, que això seria una altra qüestió a discutir si és una comunicació o no, però hi ha hagut més interacció com a mínim, en total sí que ha portat més obertura i més assís. Això cap on arribarà, no ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè és que avui dia està canviant tot tant, en tan poc temps, que fer pronòstics d'aquí 5 anys, jo diria que és molt agosarat. Fa 30 anys podies fer pronòstics a molt més llarg plaç i la podies més o menys endevinar. Ara no crec que puguis endevinar pas gaires coses. No ho sé.
Joan Assín, un plaer tenir-te aquí als 5 minuts més. Això és casa teva, evidentment, ja ho saps. I ens agrada molt que ens hagis vingut a explicar tota una trajectòria dedicada al món de la música, aquests 25 anys en especial del Cantabile Cor de Cambra, que culminen precisament aquest diumenge al Teatre Principal, a 8:15 del vespre, amb aquest espectacle multidisciplinar que promet i que us permetrà veure un registre completament diferent. Vaja, un molt bon colofó per tancar tota aquesta etapa. Entrades encara disponibles, en queden poques, però encara les podeu aconseguir al web d'Olot Cultura. No sé si vols afegir alguna cosa més, Joan.
No res, doncs donar-vos les gràcies per aquesta, diguéssim, entrevista per poder explicar doncs tot el que m'ha explicat, perquè bueno, perquè jo crec que sí, que és interessant de conèixer, que tothom coneix una miqueta doncs la trajectòria no meva de la coral, perquè la coral segueix i seguirà fent altres coses. Res més, moltes gràcies.
Gràcies, Joan Asín.
A vosaltres.